Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, com anem? Avui ens presentem en el dia de Dijous Sant, el primer d'aquests dies de Setmana Santa, que a casa nostra no és festiu, o sigui que avui heu estat treballant, oi que sí? Doncs cap problema, ja ho compensareu dilluns vinent. Ara tot just comencen aquests quatre dies que quan jo treballava sempre pensava que m'havien de donar molt de sí, però que en un tres i no res s'acabaven i la majoria de les vegades no havia fet el que m'havia proposat. Per això ara no ho faig de propòsits, vosaltres no ho sé. Però, vaja, jo crec que ara mateix teniu un propòsit per als propers 60 minuts i aquest és escoltar amb atenció el nostre programa, oi que sí? Que ho dic bé? Doncs som-hi, Toni González, del control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una molt cordial benvinguda.
Thank you.
Doncs avui, com no podia ser d'altra manera, primer programa de mes, òpera que anem a descobrir per a tots vosaltres. La d'avui, per bé que és pura òpera italiana, en realitat és espanyola. Us diré el que hem sentit, que ha estat interpretat per l'Orquestra Sinfònica de Madrid sota la batuta de Jesús López Cobos, el preludio de la Conquista di Granata, la conquesta de Granada, òpera en tres actes amb llibret de Temístocle Solera, llibretista, entre d'altres òperes, del Nabucco de Verdi, i música d'Emilio Arrieta, compositor espanyol, conegut sobretot per la seva sarsuela, després transformada en òpera Marina. Aquesta Conquista di Granata, obra de joventut d'Arrieta, es va estrenar en el Teatre del Palau Reial de Madrid el 10 d'octubre de 1850, el mateix any en què es va inaugurar el Teatre Real, que això va ser el 19 de novembre, i on molt aviat, el 2 de gener de 1851, es va programar aquesta òpera, que, però, per diversos problemes es va haver de posposar, i no fou fins al desembre de 1855 que, sota el nom d'Isabel la Catòlica, pujaria a l'escenari del Coliseu madrileny. L'òpera es recuperaria el juliol del 2006, quan es va donar una representació de concert, en el Real també, de la qual en sortiria aquest enregistrament editat pel segell Dinàmic, que farem servir avui, i en el qual intervenen els següents artistes. Mariola Cantarero és Zulema, Ana Ibarra, la reina Isabel, Josep Bros, José, diu aquí, és Gonzalo, Àngel Òdena és Lara, David Rubiera, Boabdil, Alastair Miles, Moulay Hassem, David Menéndez, Alamar, María José Suárez, Almiraya, Tomeu Bibiloni és un oficial i un sentinela, mentre que l'altre sentinela és Juan Antonio Sanabria. Coro i Orquestra Sinfònica de Madrid, amb un director de gran prestigi al capdavant, els ja traspassat Jesús López Cobos. I ara, abans de seguir amb el nostre relat, sentirem una nova peça musical de la Conquista di Granata, i serà del primer acte l'ària d'Isabel, amb cor i intervenció també del personatge de Gonzalo, Santa Fe col suo consiglio. Endavant.
Oh, yeah.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Juan Pascual Antonio Arrieta i Corera. Com veieu, no es deia Emilio, però és aquest el nom que va adoptar i de vegades el podeu trobar anomenat com a Pascual Emilio Arrieta. Però per a tothom, Emilio. Va néixer a Puente la Reina, Navarra, el 20 d'octubre de 1821. De nen es quedà orfe i fou enviat a Madrid, on residia la seva germana Antònia, la qual es va fer càrrec de la seva educació. Després de rebre les primeres nocions de solfeig de la germana, aquesta el porta a Milà, on estudia piano amb el mestre Perelli i harmonia amb Mandanici, estudis privats que li permeten superar de forma brillant els exàmens per accedir al Conservatori de Milà, on és admès el 1841, i estudia composició amb Nicola Baccai, que havia estat deixeble de Paisiello. El 1845 conclou els estudis en Premi Extraordinari de Composició gràcies al seu treball de final de carrera, que fou l'òpera Ildegonda, amb llibret també de Solera, un melodrama de Tomo y Lomo, que diuen, estrenada en el Conservatori milanès, interpretada per alumnes del centre el 5 de febrer de 1845. Aquesta òpera, la primera de Rieta, es representaria posteriorment en el Palau Reial de Madrid el 1849 i el 1854 en el Teatro Real, sent la primera òpera de compositor espanyol en ser representada allà.
Soffrire e soffrire.
Ara hem sentit el primer acte de la conquista de Granada, l'àrea de Tolema, non abreixo questa terra, amb intervenció del cor. Arrieta va tornar a Madrid el 1846, però li costa molt obtenir feina estable, només alguns encàrrecs esporàdics com a director d'orquestra, així que va decidir que el millor era tornar a Itàlia per tal de desenvolupar la seva carrera com a compositor líric. Però la providència es va interposar en el seu camí, i heus aquí que en una festa en el Palau Reial, ignoro com és que el van convidar, va conèixer la reina Isabel II. Això era l'any 1848, i la monarca, molt jove encara, ràpidament el contracta com a professor particular de cant. Va estar de sort. Es diu que també que li escalfava el llit a la ninfòmena de la Isabeleta, que tot s'ha de dir, havien casat amb el cosí gay Francisco de Assís i estava necessitada com a bona membre de la seva família. També sembla que l'italià Solera, el llibretista, s'ho va fer amb ella durant un temps. Bé, sigui com sigui, a Rieta li va anar molt bé aquesta protecció reial, perquè arrel d'això la reina va fer construir un teatre en el Palau, on el 1849 es va representar Ildegonda i el 1850 la conquista di Granada. L'estrena madrilenya d'Ildegonda li va valer el nomenament com a maestro compositor de la Real Càmera i Teatro, con la prerrogativa de poder dirigir sus composiciones. Tot això amb un bon sou, que és l'important. Com que a la reina li havia agradat molt aquesta òpera, va encarregar-la una de nova. El tàndem sol era Arrieta i va ser la conquista de Granada. El compositor va emprar 6 mesos en fer la música i l'òpera es va assajar amb molta cura, en bona part gràcies a la labor de l'apuntador del teatre, que no era altre que el gran compositor Francisco Asenjo Barbieri. L'estrena va tenir lloc el 10 d'octubre de 1850, dia en què la reina feia 20 anys. Sentíem ja de l'acte segon el cor L'innamorato principe. Aquesta òpera va tenir èxit i pretén ser una celebració de les virtuts guerreres i catòliques de la reina Isabel de Castella, la Isabel I homònima de la monarca regnant en el moment. En canvi, del marit Ferran d'Aragó no se'n fa pràcticament esment en tota l'òpera en la qual ni apareix. És un notable exemple d'òpera italiana plenament inscrita en la corrent artística del seu temps, on Arrieta demostra un ampli coneixement del repertori operístic italià, amb Donizetti al capdavant, però també una assimilació amb l'estil de Verdi, compositor que va estrenar, per exemple, Nabucco, quan Arrieta estava en el Conservatori Milanès. A Verdi, quan es va estrenar la conquista de Granada, li quedava només un mes per estrenar Stifelio Trieste, de manera que ja estava molt proper a l'etapa de consolidació que s'inicia amb Rigoletto l'any 1851, any en què també es clausuraria el teatre del Real Palacio, i Arrieta cauria en desgràcia, qui sap per què, davant la reina, havent d'abandonar el projecte de la tercera òpera amb Solera, que s'havia de dir Pergolesi, i mai es va realitzar. La música de l'òpera d'Arrieta del que parlem avui és d'alta qualitat, i si teniu l'oportunitat d'escoltar-la tota, veureu, o millor, sentireu, que Verdi hi és molt present. I ara, més música.
tomba mira, oh Gonzalo, dell'eroe che hai spento. Tu che d'un vecchio padre qui venisti a insultar persino al duolo, qui cadrai.
Se desio d'esserti figlio, nell'amor di Zulema insulto chiami, pur dona il cenno che immolato io venga alla rada vendetta.
Amen.
Sentíem l'escena final de l'acte segon de la conquista de Granada amb intervenció primer del cor i després de Muley, Hassem, Gonzalo, Zulema, Alamar i Lara. Després de deixar el servei de la reina, Rieta se'n va tornar cap a Itàlia, on s'hi estaria un any, per tornar definitivament a Madrid. Estem encara en els primers anys de la dècada de 1850 i la carrera del nostre compositor faria un tom important. En aquella època té lloc una de les fites més destacades en la història del teatre líric a Espanya i és l'inici del renaixement de la sarsuela, gènere típica i netament espanyol, que havia estat conreat en abundància en l'època barroca, d'aquí l'existència de les anomenades sarsueles barroques, sent els compositors més destacats l'aragonès José de Nebra, nascut a Calatayud el 1762, i el mallorquí Antonio de Literes, nascut a Artà el 1673. La sarsuela espanyola va entrar en decadència paral·lelament a l'auge de l'òpera italiana, profusament conreada i apreciada en els segles XVIII i XIX, com a gairebé tots els països d'Europa, amb l'excepció de França, on això de l'òpera anava per un altre cantó. A la dècada de 1840 s'havia instal·lat a Espanya la polèmica sobre l'òpera nacional i un grup de compositors havien pres la iniciativa de compondre sarsueles adaptades als nous temps, compositors encapçalats pel gran Francisco Asenjo Barbieri, que el 1850 estrena la seva primera sarsuela, Glòria i Peluca. Altres membres del grup foren Joaquín Gazambide, José Incenga, Rafael Hernando i Cristóbal Oudrit. Tots ells, amb algun altre membre no compositor, van fundar la Societat Artístico-Musical per a la promoció de la sarsuela. Arrieta s'hi va unir ben aviat i fou aquesta societat la que va promoure la construcció del venerable Teatro de la Zarzuela, que funciona encara avui en dia a tope i que es va inaugurar el 10 d'octubre de 1856, de nou la data d'aniversari de la reina, que va prometre assistir-hi però que al final els va plantar perquè hi havia un ball a palau. Perquè te'n refiïs de tots aquests.
Sóc llavage, sóc indegna, suonerà la mia parola, ma so pure che in te sola ritrovar possia pie. Il clarin che guerra segna la mia morte appresterà. La mia morte appresterà. Il clarin che guerra segna la mia morte appresterà. La mia morte appresterà. Presterà. E sei tu che tal favela quel campione di Isabella, tu con sole e lette fiori del meriti querie, che per te per il tuo valore quanto fu scarreo pensier. Grazia regina imploro pezzo dell'amor qual prezzo ha sì qual prezzo
Ara acabem de sentir de l'acte tercer de la conquista de Granada el duet entre Gonzalo i la reina Isabel, intervenció de l'oficial. So que audace, so que indigna, a te prostrato e supplice, mia regina horror qui fori. Doncs bé, tornant a la biografia de Rieta, el nostre compositor d'avui va decidir, com ja hem dit abans, fer un gir important a la seva carrera i dedicar-se a la sarsuela, gènere en ple redescobriment. I així, el 19 de febrer de 1853, ja retornat d'Itàlia, va estrenar la seva primera obra en aquest gènere, que és el Dominó Azul, en tres actes, estrena que va tenir lloc en el madrileny Teatre del Circo. El llibretista fou el català Francesc Camprodon, que anys després també s'encarregaria de la lletra de la que ha quedat com a l'obra més famosa de Rieta, de la qual en parlarem de seguida. En tot cas, el bon èxit del Dominó Azul, tant de crítica com de públic, el va animar a seguir component sarsueles, i ho feia de forma continuada, produint títols com ara El Grumete, La Estrella de Madrid, La Cacería Real o De tal palo tal astilla. Tot això fins que arribem a l'any 1855, en què ara sí estrena aquesta obra, inicialment sarsuela, que ha fet que el nom de Rieta es mantingui encara avui en dia en el repertori. Estem parlant, ja ho sabeu, de Marina, sarsuela en dos actes ambientada a la costa catalana, Lloret, més concretament, i amb llibret també de Francesc Camprodon, estrenada en el Teatre del Circo el 21 de setembre de 1855. Faltava encara poc més d'un any per a la inauguració del Teatre de la Zarzuela. Com ha passat al llarg de la història amb obres d'èxit, Marina fou acollida amb una total indiferència i fredor per part del públic. La crítica, per la seva banda, es va mostrar dividida entre els que la van menysprear i els que hi van veure una obra de qualitat, entre ells Barbieri. Tan magre fou l'èxit que només va tenir 10 representacions a Madrid, que és un no-res per aquella època. Posteriorment va anar guanyant popularitat arrel de les gires per províncies. Havien de passar 16 anys fins que la va conèixer el tenor italià Enrico Tamberlic, una de les figures del Real, que va decidir que la volia cantar en aquest teatre i va convèncer Rieta perquè la transformés en òpera. Això implicava canvis en el llibret, el primer passar de 2 actes a 3, afegint noves peces musicals i eliminant-ne d'altres. Estàvem a l'any 1871 i Camprodon havia mort a l'Havana l'any anterior, en només 54 anys. Per tant, Arrieta va haver de buscar un altre literat que fes l'adaptació del llibret, i aquest fou Miguel Ramos Carrión, aleshores molt jove, 22 anys només, i que anys a venir faria carrera com a llibretista de sarsueles, algunes d'elles molt conegudes. La Marina Òpera es va estrenar bàsicament amb cantants italians en el Real el 16 de març de 1871, recent començat l'efímer regnat a Espanya d'Amadeu de Savoia. L'èxit fou molt gran, havent-se d'avisar nombrosos fragments i recollint a Rieta una de les ovacions més grans de la seva carrera. Avui en dia Marina és l'òpera espanyola més popular. Sentíem Prendi la lama que te presento, que és la cabaleta final del duet Gonzalo i Isabel que hem sentit abans. Posterior a la Marina Sarsuela és El sonàmbulo, composta juntament amb Antonio Hurtado, que es va presentar en la gala inaugural del Teatre de la Zarzuela el 1856. El 1857 va ser nomenat professor de composició en el Conservatori de Madrid, del qual en seria nomenat director 1868, substituint Hilarion Eslava, no va res com ell, i mantenint el càrrec fins a la seva mort el 1894. Arrieta, que com hem dit havia començat la seva carrera sota la protecció de la reina Isabel II, va saber adaptar-se a tots els canvis de règim que van tenir lloc en aquell període tan turbulent de la història espanyola. I així veiem com el 1868, acabada d'estronar la reina gràcies a la gloriosa revolució, va compondre la música d'un himne amb lletra d'Antonio García Gutiérrez titulat «Abajo los Borbones». També en l'època de la Primera República fou escollit entre els 12 primers acadèmics de la secció de música de l'Acadèmia de Belles Arts. Malgrat no ser recordat com un pedagog de primera fila, va tenir entre els seus alumnes noms famosos com ara Tomàs Breton i Ruperto Chapí. Arrieta va estar sempre en contra del mot sarsuela i s'estimava més la denominació òpera còmica a la francesa. Doncs bé, suposem que la seva formació italiana, que sempre es va manifestar en la seva música i que el diferenciava del gruix de col·legues espanyols, el va portar a tenir altres idees. Però de totes maneres va voler que la seva tomba se l'identifiqués com a zarzuelero. El 1883, 30 anys després de la primera, va compondre la seva darrera sarsuela, San Francisco de Sena. Emilio Arrieta va morir sobtadament en el seu domicili de Madrid l'11 de febrer de 1894, als 72 anys d'edat.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara anem per l'argument de la Conquista de Granada, acte primer. Gonzalo de Córdoba, cavaller cristià, estima la princesa Zulema, filla de Muley Hassem i d'una cristiana, i germana d'Almanzor. Tots dos són germans de pare de Boabdil, el rei de Granada. La relació es desenvolupa durant el setge que els reis catòlics han establert a l'Alhambra, l'últim reducte musulmà. L'òpera comença amb Alamar, missatger musulmà, arribant al campament cristià i desafiant en duel el millor cavaller en nom d'Almanzor. La reina Isabel concedeix l'honor a Gonzalo, qui es desespera perquè ha d'obeir-la però no desitja matar el rival, que és el germà de la seva estimada, ja que li ha promès que mai vessarà sang dels seus. El seu amic Lara s'ofereix a combatre en el seu lloc. En el segon quadre estem a l'harem de Boabdil, on les odalisques observen el combat entre Almanzor i el fals Gonzalo, que en realitat és Lara. Zulema està angoixada perquè no sap si s'estima més que guanyi el seu germà o el seu enamorat. Almanzor cau i Muley Hassem maleeix la seva filla per la seva traïció i ordena que es casi immediatament amb Alamar. Sentim ara l'àrea de Zulema del tercer acte en la Terra di Judea.
Oh.
Acte segon. Gonzalo es tormenta pensant que Zulema pugui creure que ha traït la seva paraula. Així que es disfressa de missatger i creu el límit per veure la noia qui explica que no fou ell qui va combatre amb el seu germà, sinó Lara. En el quadre següent, dones de dalt porten flors a la tomba del Manzor. Gonzalo és detingut i portat a la presència de Muley Hassem i es declara culpable de la mort del príncep. Però apareix Lara, que s'ha deixat arrestar al seu torn per tal de confessar la veritat. Muley Hassem, commogut davant tant de valor, és magnànim i els perdona la vida i els allibera. Acte tercer. La reina Isabel comenta l'entrevista que ha tingut amb Cristòfol Colom. Arriba Gonzalo, que li implora acceptar la treva que els enemics demanen a canvi de Zulema. La reina s'inclina a concedir-ho quan arriben notícies que Muley Hassem i Zulema han estat empresonats. Gonzalo ara es mostra disposat a liderar el darrer atac. Mentrestant, a l'Alhambra, les dues faccions enfrontades, els Segris i els Abencerratges, pacten una aliança contra l'enemic comú. I a la presó, Zulema consola el seu pare que ha vist en somnis una dona amb una corona de 12 estrelles. Zulema, convertida secretament al cristianisme, resa per tal que el seu pare també es converteixi i li explica la història de l'Anunciació, que és la balada que hem sentit just abans. En despuntar el dia, un raig de sol il·lumina el cap del vell que cau de genolls convertit. De sobte, soroll d'espases i cau la porta del calabós. Apareix Gonzalo, que anuncia el triomf cristià sobre els musulmans. L'òpera acaba celebrant la victòria amb un himne a la creu, el símbol cristià. I sentim aquest final. Prodi abbiam vinto.
Prodi abbiam vinto, nella l'ombra il fine, compie sicuro in altro, compie sicuro in altro.
Thank you.
I amb això acabem el nostre programa d'avui, que esperem us hagi agradat. El proper ja és a punt. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres opera@radiosabadell.fm.